Balls de lletres, bocins de literatura domèstica, un espai on el Joan, el Rubén, la Lu, el Joanjo i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poetesses i poetes propers i llunyans.
Hola, bona tarda. Una tarda més. Tenim el plaer de passar una estoneta juntes i envoltats de poesia. I aquesta tarda més comptem amb la presència de la Lu, que vindrà a llegir poemes i a passar una estona amb tots nosaltres. Hola, benvinguda, Lu.
Hola, gràcies per acollir-me.
Molt bé, segur que serà un plaer tenir-te i que sumaràs superpositivament. Bona tarda, Joanjo.
Bona tarda.
Hola, Rubén, bona tarda.
Bona tarda.
I Joan Guasc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I encetarem amb un poema de Joan Josep Miracle, que es diu Tarda enllà. La llar de foc és un cinema mut, mirada d'hipnotisme al buit del temps, perquè no cal buscar-hi els arguments. Tarda enllà, la ment s'aplana al sofà, es distreu amb altres realitats i el cos fa veure que no viu aquí. Calma i bondat es parteixen els guanys i alliberen el so de la pregunta. És aleshores quan surt a la llum la màgica bellesa d'un nou ser.
Buf.
Buf, que bonic.
Sí.
Tarda enllà i tarda cap aquí.
Molt bé. Com veig que anem a viatjar molt, jo començaré a fer les passes petites, ¿vale? Així que no aniré molt lluny. Aniré a Tàrrega, la Sara Bailà, que és una noia que molt jove, i tinc aquí guardat tota una col·lecció de gent jove que fa poesia, que la gent fa poesia, encara que no ho sembli.
Molta, en aquest país molta.
Sí, sí. Com que és una necessitat, doncs deu ser això. Deuria ser un dret humà, no? Bueno, ja ho és, així que la gent ja ho agafa com que s'ha d'escriure poesia per necessitat. I és un llibre que es diu Sembra poemes de C. Carral des del nomadisme. Si volem, volem. Apolo i jo volem votar en referèndum si podem tirar-nos una bomba atòmica al damunt. Volem una llei que prohibeixi les cortines amb puntes. Compli d'aigua i peixos de colors les carcasses dels televisors. Volem obligar els col·leccionistes de sobrets de sucre a abocar-los tots al mar. Prometem que no perseguirem l'esperança quan giri carrera amunt ni mudirem el degoteig de les aixetes mal tancades. Volem perseguir les libèl·lules que volen en cercles sobre els arbres morts. Volem que els nostres silencis s'empaitin com en bucle entre tots els sorolls de la ciutat. Volem poder volar. I si volem volar, volem.
Ai, això.
Molt bé, eh?
Que ben deixat, que ben deixat.
Segueixo jo amb el vostre permís, doncs. Rescatant allò, llibres pels prestatges de casa, a banda de pols, que això és una cosa que sempre hi ha, de vegades hi ha sorpreses, i n'he rescatat un del poeta lleidatà Jaume Pont. Pont ens regala un joc intel·lectual que t'obliga a esbrinar si és real o ficció, i que consti que a mi d'entrada em va fer caure amb el parany. El llibre de la frontera és un recull de poesia àrab de diversos autors i autores dels segles X, XI i XII que van viure a la terra fronterera de Lleida, de la Lleida musulmana. Els poemes li arriben a través d'un misteriós personatge, italo egipci, que se'ls troba a la biblioteca egípcia d'Al-Azhar. Aquest nom ja ens hauria de posar sota sospita, i després ho entens. Pont ens explica, fil per randa, la seva relació epistolar amb el professor Mohamed Omar Sumi, que és qui troba els manuscrits, d'un tal Musa ibn al-Tubi, que recopilen textos de 14 poetes i poetesses andalusines. En la introducció de cada autor hi ha una breu biografia de cadascun. Per exemple, fixem-nos Zainab bin Yusuf. Zainab bin Yusuf, nascuda el 994, morta cap al 1072. Nascuda a Medina l'Arida, Zainab era noble i d'educació cordobesa. De ben petita es va criar al costat de la noble Walada bin al-Mustakfi, filla del califa al-Mustakfi, que es va fer famosa pels seus versos irats en contra del seu amant, l'excels poeta Ibn Saidum 1003-1070. Diu Ibn al-Tubi que era de la mateixa edat que Walada, la qual cosa la situa al seu naixement, a l'any 994, etc. Hi ha tota la seva biografia amb un parell de pàgines i així de tots els autors i autores. Tot és molt versemblant, les biografies, el procés de com li arriben els versos a Pont i els tradueix, la forma i els temes de totes les poesies, que realment semblen d'autors àrabs antics. Tot és versemblant, però és real? Doncs realment real és el procés creatiu de Jaume Pont, que amb aquest llibre va voler reivindicar un passat de la seva terra de frontera, que de ben segur va existir, però que en realitat desconeixem pràcticament del tot. Imaginem-nos, però, que tot podria ser real. I ara, de Zainab bin Yusuf, un dels poemes que hi ha, que diu: la calma d'amor és la fatiga, a propòsit d'un vers d'Ibn al-Farid. Si algun cop la meva llengua cau de mort rendida, serà tot just per cridar-te. Si em crides tu, el càlid tornaveu del teu alè segellarà amb el meu la teva boca. És tard perquè gosis contradir-me. Bord del gos llebrer i la calma d'amor és la fatiga. És veritat o no?
És veritat tot el que dius. Aquest habitacle tot és tan cert com la mateixa poesia. Que bonic, eh?
És que són molt bonics i són molt versemblants i la realitat és que jo m'ho vaig arribar a creure, però...
Per què no?
Per què no? Però és que està molt ben trenat, eh? Tota la història de com li arriben els poemes, de com aquest professor egipci, tal o egipci, els hi envia en italià i en francès, i ell els tradueix al català, i les dates de naixement, i els noms, i... Clar, després dius, Ibn al-Farid, clar, un que està ferit.
I jo pensava dintre meu, ostres, tot això potser ho havies d'haver estudiat a la carrera, Emili, a mi no et sona res de res.
No et sona de res.
Zainab, sí, clar, Zainab, Ibn al-Farid, i tant, ja pot ser, ja pot ser.
És que
jo em sona més el Tortosí que el Tumí, però bueno.
Doncs, clar, resulta que la realitat és que de la terra de frontera que va ser Lleida, Balaguer, fins a Saragossa, tota aquesta àrea musulmana, realment no hi ha pràcticament cap informació, tret d'un o dos personatges que van existir, i queda alguna cosa, però pràcticament no queda res. Però ell ha volgut recrear de la seva terra un passat que hauria pogut ser en els seus moments esplendorosos, i realment, ostres, jo trobo, després n'hi llegirem alguns més.
Perfecte, t'escoltarem amb atenció.
Uau, quanta saviesa aquí junta.
És un plaer. Hi ha molta saviesa i molt d'amor.
A mi em van dir omplir la bossa de llibres i vine cap aquí.
Ah, no, són descobriments que vas fent. Dius, ostres,
i és meravellós. Jo, bueno, jo no vinc del món de les lletres. No sé si... Jo soc geògrafa, no sé si són lletres o són ciències. Mai ningú ha acabat de saber. Ja està bé moure's en aquesta ambigüitat. Que llavors, quan estàs en un context, dius que ets de lletres i en un altre dius que ets de ciències. I quan em vau demanar que amplís la bossa de poemes, com que he estat bastants dies a Xile, com que a mi, la meva geografia fa que em mogui molt pel món, sempre intento descobrir la geografia dels pobles a través de la seva poesia també, perquè explica moltes coses de la seva història, de les seves relacions... I m'estreno amb la Gabriela Mistral, que quan ets a Xile es parla molt d'en Pablo Neruda i es parla massa poc de la que va ser la seva mentora, no? Si no hi hagués hagut la Gabriela Mistral darrere de Pablo Neruda, Pablo Neruda no seria qui és avui. I més la Gabriela Mistral en el seu context, ella, bueno, la seva relació homosexual li agrada amb les dones, doncs sí que és un element molt interessant de poder posar en valor. Així que, vinga.
A gaudir-te.
La otra. Una en mi maté, yo no l'amava. Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía a pies y a espaldas y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento de su boca y brasa de su cara. En rápidas resinas se endurecía su habla por no caer en linda presa soltada. Doblarse no sabía la planta de la montaña, y al costado de ella yo me doblaba. La dejé que muriese, robándole mi entraña. Se acabó como el águila que no es alimentada. Sosegó el aletazo, se dobló lacia y me cayó a la mano su pavesa acabada. Por ella todavía me gimen sus hermanas y las gredas de fuego al pasar me desgranan. Cruzando yo les digo, buscad por las quebradas y hacer con las arcillas otra águila abrasada. Si no podéis, entonces, ay, olvidadla. Yo la maté, vosotras también, matadla.
Que bonic, perfecte. Doncs pues deixa'm que t'acompanyi en aquesta geografia. I me'n vaig a Nicaragua, des d'on agafo les paraules de la Gioconda Belli en el seu llibre Apogeo. No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido, las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué, la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez bajo la planchada y almohadonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador. Y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la Gioconda irreprochable, sacarme 10 en conducta, con el partido, el estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí, queriendo ser yo misma. Transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas que, desde la infancia, me retuercen los ojos, porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esa loca, falible, tierna y vulnerable, que se enamora como alma en pena, de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas. Porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones, no me arrepiento de nada, como dijo Edith Piaf. Pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas no más abrir los ojos siento las lágrimas pujando, veo a estas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí. Contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas que por mi madre y contra ella me gusta ser.
Quins paral·lelismes de totes aquelles dones que tenim a dins i quina hem de ser i quina no ens permetem ser perquè no ens deixen ser, com aquestes dones les descriuen. Ella, la Gabriela, la mata, ella parla, no?, de elles me maten a mi. Déu-n'hi-do, eh?
Que bonic.
Molt, molt, bueno, i fort.
Contundent, sí.
Contundent, sí.
És una dona que va lluitar molt.
És allò, estripo la pell per sortir de dintre de la presó, perquè és que és molt, 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 molt potent.
Jo, ja que esteu a l'altra banda del xarco, doncs ens quedem allà. I en aquest cas vam a Puerto Rico, ¿vale? I no canviem de gènere, va, canviem, continuem amb la Rosario Ferrer, que és era una dona, va morir fa 4 anys, de Puerto Rico, poeta, narradora, també assagista i amb premis importants, i aquest poema també dedicat a les dones. Envio a mi madre y a la estatua de mi madre, a mis tías y a sus modales exquisitos, a Marta, así como también María, porque supo escoger la mejor parte, a Francesca, la inmortal, porque desde su infierno insiste en cantarle al amor y a la agonía. A Catalina le deslazas sobre el agua las obscenidades más pristinas de su éxtasis, únicamente cuando silba el hacha. A Rosario y a la sombra de Rosario, y a las hernias, y a las furias que entablaron junto a su cuna el duelo y la porfía. A todas las que juntas accedieron a lo que también consentí. Dedico el cumplimiento de estos versos, porque canto, porque coso y brillo, y limpio, y aún me duelen los huesos musicales de mi alma, porque lloro y escribo en una copa el jugo natural de mi experiencia. Me declaro hoy enemiga de ese exánime golpe de mi mano airada, con que vengo mi desdicha y mi destino, porque amo, porque vivo y soy mujer, y no me animo a amordazar sin compasión a mi conciencia, porque río y cumplo y plancho entre nosotras los mínimos dobleces de mi caos. Me declaro hoy a favor del gozo y de la gloria.
Va, continuo amb el mateix gènere, encara que sigui un gènere imaginat, un altre de les Zainab bint Yusuf.
És trans històric.
Això és trans tot, a més que és... Sàtira a Hassan, anomenat El Pardalet. Si m'haguessin dit ara fa un any que aquell tòtil d'esclau japerut seria capaç de robar-te el poc enteniment que et queda, Hassan meu, m'hagués deixat de penjar de l'arbre més alt de la Medina. Sabia que eres una mica sec i que en assumptes d'amor patinaves tot hora més del compte, però no fins a l'extrem de confondre un jardí ple d'almesc i fruita tendra amb aquest bassalet de podridura. No em queixo de la tria, sinó del temps perdut. Remena, doncs, el teu culet d'anguila, castíssim maricó, i busca el niu novell que t'arreplegui l'escarrancit pardal que t'ha donat natura.
Sí, ja és això, ja és això. De fet, l'altre, crec que un dia vam llegir a Bonoas en aquesta petita oda, l'homosexualitat, el vi, els afebs joves, plens de desig i desitjables, i ja ho va, aquesta va construir molt bé la història aquesta.
Aquí la veu femenina de l'autor, és a dir, del Jaume Pont, clar, aquí... es queixa del temps perdut, és a dir, no del què, sinó de dir, va ser perdre el temps miserablement, vés-te'n amb el tòtil japerut. Està bé.
Molt bé, molt bé. Doncs seguim, i ja que la Lourdes ens ha fet anar de viatge cap a geografies enllà i oceà enllà, continuem allà, no ens movem, ja no agafem el barco de tornada, quedem-nos-hi un ratet més. De l'entrenamiento del alma, de Gioconda Belli, un altre cop. Como el atleta que tenazmente se prepara para la competencia olímpica, tensando músculos para el final esfuerzo, y en las madrugadas sale a la pista a medir la eficacia de las piernas, corriendo cada vez un poco más, tanteando los límites de su resistencia, así transcurre uno la vida, en el gimnasio de los días puntuales, afinando músculos cuyo desempeño no se puede medir en maratones, ni en el enfebrecido calor de los estadios. Entrenamos pulmones para los agravios y ojos abiertos y sin parpadear para los hombros de la cíclica desilusión. El rostro no acaba de acostumbrarse al llanto o a la sorpresa propia al descubrir lo que yace apazagado en los inescrutables laberintos de la infancia. Parece interminable el oficio de crecer. Creemos conocernos, haber dominado miedos y soledades, pero hay días en que el espejo de la mañana, el color de la piel, muestra matices abandonados, tonos que dejarían de ser nuestros. Ejercitamos, corremos pistas en amaneceres oscuros, pistas íngrimas, donde ningún espectador atestigua la tensión dolorosa de empujar los bordes y caer rendido sin alcanzar la meta imaginaria. Nadie aguarda ni se alza eufórico en su asiento cuando logramos el salto mortal. Está vacía la banca del entrenador. No se cuenta en el consuelo del coach experimentado y cómplice en esta calistina cotidiana en que nos enfrentamos con el lado opaco de la propia insidia. Solo nuestra piel da testimonio. Ella es el límite de esta valiente e inevitable soledad de todos.
I tanco també des de Xile, des del que avui en dia és un dels referents més purs amb totes les revoltes de Xile Despertó, amb el que s'ha convertit en un himne del Víctor Jara. El alma llena de banderas. Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera que como tú soplando irá en los vientos. Ahí, enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando. Tu muerte muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán cantando. Allí, donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. Él, que quemó tus alas al volar, no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan, contra el miedo, venceremos, venceremos.
Venceremos. Moltes gràcies.
Apa-li, ens acomiadem fins una altra, sigui de dia o de nit. Bon dia o bona nit.
Balls de lletres. Bocins de literatura domèstica.